Avui que va veure com es movia, el que podria corroborar la hipòtesi de l'acusació de que va néixer amb vida. I és que, de fet, si el bebè tenia vida o no en néixer és un punt clau d'aquest judici, ja que sí, es confirma que sí, la mare i qui la va ajudar a desfer-se de les restes, el seu cunyat, es podrien enfrontar a la pena de presó permanent revisable que demana la Fiscalia. Les 12 i 4 minuts, més notícies a la una.
Més informació a ib3notícies.com. Tres Ràdio. Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Nieves García Gálvez.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dilluns 16 de març, i com fem habitualment els dilluns, començarem el programa posant l'actualitat en comú. Per això, de seguida saludarem les tres persones que aquesta setmana ens ajudaran a analitzar alguns dels assumptes que han estat notícia a les Pitiüses en els darrers dies. I en acabar la tertúlia, connectarem amb Formentera per repassar de manera exhaustiva l'actualitat de l'illa amb el nostre company de Ràdio Illa, el periodista Pepo Rubio. Per tot això, tenim a Pablo Morganti al comandament tècnic i quan són les 12 i 5 minuts és el moment de posar-nos al dia. I avui començam la repassada de l'actualitat parlant de l'assentament d'autocaravanes i tendes de campanya ubicat al barri de Can Mises, a Vila, perquè el pròxim 29 d'abril l'empresa Immo Sirenis executarà el desallotjament. La propietat del solar reclama també danys i perjudicis. Ara mateix hi malviuen en aquest assentament un centenar de persones. La majoria són treballadors d'origen llatinoamericà que resideixen autocaravanes i tendes de campanya. Denuncien que els ajuntaments els dificulten l'empadronament. Aquest seria el primer pas per obtenir papers i un sostre per començar un nou projecte de vida. Ara el Tribunal d'Instància ha decretat l'ordre de desallotjament. A Eivissa, recordem, ja s'han desallotjat assentaments com els dos de Can Roba i el de l'aparcament d'Esgorg. Ara mateix, segons el darrer cens de Creu Roja, hi ha 1.200 persones en situació de sensellarisme que viuen a infrahabitatges. Continuem parlant de sanitat perquè els metges de les Pitiüses tornen a la vaga a partir d'avui dilluns i fins divendres dia 20 per protestar contra el nou estatut marc impulsat pel Ministeri. Els sindicats mèdics volen un estatut propi perquè l'actual no preveu posar fi a les guàrdies extenuants i els iguala amb altres categories professionals quan un metge, diuen, necessita una formació molt superior. David Fernández és el portaveu del CIMEVAL a les Pitiüses. L'escoltam.
Un médico, recordemos que para que pueda empezar a trabajar como médico especialista en el sistema español y por extensión en la Unión Europea, precisa como mínimo 10 años de formación más superar un examen MIR, que és un examen uno de los más duros que existen.
Els metges són conscients dels perjudicis que causen als pacients amb aquesta vaga, per això dijous a les 11 han convocat als ciutadans al Saló d'Actes de l'edifici de Can Mises per explicar públicament els motius de l'aturada. Aseguren que no fan vaga indefinida perquè són responsables.
Hemos convocado una huelga que se sucede de mes a mes durante una semana. ¿Por qué? Pues porque nosotros sí que somos responsables. No somos como el ministerio que se niega a escuchar nuestras demandas. A lo único que se dedica ahora mismo y por hoy es a difamar a los médicos, ¿de acuerdo? Y no asumir su responsabilidad.
Durant la vaga del passat mes de febrer, més de 2.700 pacients es van veure afectats. Es van suspendre més de 1.400 consultes, més de 100 intervencions quirúrgiques i més de 1.000 actuacions ambulatòries. El CIMEVAL recorda que els serveis mínims cobreixen actuacions urgents i els processos que no es poden demorar com els d'oncologia. Canviem d'assumpte i parlem ara de turisme perquè els empresaris de Formentera tornen a demanar més oci nocturn i propostes d'oci en general per respondre a la reclamació que en les darreres temporades fan alguns turistes que visiten l'illa i també residents. De les tres discoteques que hi ha a Pujols, de moment es preveu que aquesta temporada només obrirà el típic. En les darreres temporades, el sector turístic es queixa de la manca d'oci en general, no només nocturn, sinó també de propostes amb música i música en viu per donar resposta a les queixes de molts dels turistes que visiten l'illa. Pep Ferrer és un restaurador de Sant Francesc, l'escoltam.
Falta oci nocturn, falta algo perquè inclús cada volta pareix que aquest tema va a menys. Fa molts d'anys hi havia més oci que no hi ha ara mateix.
Molts residents se sumen també en aquesta petició.
Que se podia permetir la música hasta les 4 del matí. Ara no. Ara és a la 1 i mitja o a les 2, ja tanquen la música.
Sin el ocio de noche, el turismo es peor.
A primeras horas puedes encontrar sitios donde ver un sunset, un atardecer, pero luego a partir de, no sé, 1 de la mañana ya solo tienes como un local o dos donde acudir.
Des de la petita i mitjana empresa de Formentera i des de l'Associació de Bars, Restaurants i Oci Nocturn han reclamat en diverses ocasions que s'incrementin les propostes d'oci, això sí, sempre respectant la normativa i el descans veïnal. I no deixant Formentera perquè Hugo Martínez ha estat elegit aquest cap de setmana president de la Junta Insular del PP de Formentera amb el suport del 100% dels afiliats en la celebració del 4th Congrés dels Populars que va tenir lloc ahir. Martínez assegura que treballarà per seguir governant després de les eleccions de 2027. Defensa un nou model turístic que no tanqui possibilitats i demana més ajuda al govern central per fer front a la migració irregular. Al juny del 2024, l'anterior president dels Populars de l'illa, José Manuel Alcaraz, va dimitir del càrrec a causa de la crisi institucional que va viure el Consell de Formentera i en octubre de 2024 es va crear una comissió gestora dirigida per Paco Ferrer. En uns minuts podrem escoltar a Hugo Martínez aquí al programa amb el nostre company de Ràdio Illa, Pepo Rubio. I acabam aquesta repassada a l'actualitat parlant d'obres perquè a la carretera de Santa Eulària avui s'apliquen ja canvis de circulació per les obres en marxa a l'encreuament dels Caçadors. La modificació afecta principalment la circulació procedent de Santa Eulària en sentit a Eivissa. Els conductors hauran d'arribar a l'encreuament dels Caçadors, desviar-se cap a la petita rotonda que distribueix el trànsit i incorporar-se de nou a la carretera EU300 direcció Eivissa. Els vehicles que circulin d'Eivissa cap a Santa Eulària no patiran cap afectació però no podran girar a l'esquerra a la intersecció de l'encreuament dels Caçadors. Per això, els que venguin d'Eivissa i vulguin anar en direcció a Sant Joan s'hauran de desviar a Can Clavos cap a la carretera de Sant Miquel i passar per les instal·lacions de la ITV. I fins aquí la repassada a l'actualitat. Ara fem una aturada per la publicitat, 2 minutets, i de seguida tornem per començar la nostra tertúlia d'actualitat.
IB3 Ràdio és diversitat.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé sa parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els 5 sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer bé?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
Que guapo.
I no el van separar mai més.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera.
En comú. Són les 12 i 13 minuts, ja tornem a ser aquí. Estau escoltant el Dia Eivissa Formentera, això és IB3 Ràdio, i aquesta hora ja sabeu que és dilluns, posam l'actualitat en comú i analitzam alguns dels assumptes que han estat notícia aquests dies a Eivissa i Formentera. I per fer-ho ja ens acompanyen aquí a l'estudi l'escriptora i exdiputada al Parlament de les Illes Balears, Esperança Marí, bon dia.
Bon dia.
L'exdirector insular de Turisme i vicepresident de la Plataforma Sociosanitària d'Eivissa, Vicent Torres Benet, bon dia.
Molt bon dia.
I el periodista, músic i cineasta Javi Riera, bon dia.
Bon dia. I fan d'en Ignatius Ferrari. Sí, que se va padre ahir i no sabeu el que es va empadre.
T'ho volies dir, eh?
Hombre, estic encara...
Encara pensant
no m'ho trec, no m'ho trec.
I avui començam la tertúlia parlant de lloguer turístic il·legal. Aquests dies hem conegut noves sancions a habitatges, les darreres al municipi de Santa Eulària, però a més hem conegut també que el Consell d'Eivissa ha aplicat per primera vegada una bonificació d'un 80% en aquest cas a una multa per lloguer turístic il·legal, i ho ha fet perquè la propietat ha destinat l'immoble afectat a lloguer a preu reduït durant 5 anys dins del programa del govern Lloguer Segur. Què us sembla aquesta mesura i aquest acord, Esperança?
A veure, jo aparentment me l'estava llegint i aparentment me'n semblaria una mesura, diríem, correcta, que està bé i que resol d'alguna manera o intenta resoldre algun dels problemes que tenim. Però també és cert que m'agradaria saber qui és el perfil d'aquesta persona a la qual se l'ha multat i ara s'ha arribat en aquest acord. Per què dic això? I m'agradaria saber el perfil d'aquesta persona, però també m'agradaria saber el perfil de totes les persones que es van multant. Per què? Quants de fons voltors o quants de bancs, que són els que acumulen tot l'habitatge buit que tenim a les illes, o en aquest concret, en cas concret a Eivissa, se n'enduen alguna multa? M'explic?
Sí.
Per tant, crec que seria molt interessant que si es té la informació, en les notícies es posés qui són els perfils d'aquestes persones. Perquè jo penso que aquests poderosos, els que controlen el gran parc de pisos buits, són els que no se n'enduen cap multa. Per tant, penso que són aquestes accions que dius, mira, és per dir que fem alguna cosa, però que realment no fa res, perquè amb un habitatge per aquí i un habitatge per allà no són actuacions per resoldre el problema. Si fos d'aquí mig any diria que pareix que estem en campanya electoral, però vull pensar que encara no hi som.
Vicent Torres.
Totalment d'acord amb el que dius, n'Esperança. La veritat és que bonificacions en tenim amb altres exemples de sancions, que si fas un prompte pagament o altres situacions...
En aquesta, de fet, crec que també hi havia, s'aplicava també això.
Arribar a una bonificació d'un 80% m'assembla una mica excessiu, perquè estan parlant d'una vivenda que el seu ús és residencial, no és turístic. Tenim aquesta lacra que la restaurem de moltíssims anys. Sí que és cert que actualment s'està fent una feina molt incident amb su tema de la il·legalitat, de l'intrusisme, però és que Eivissa intrusisme en tenim en molts d'àmbits. I si no posàvem sancions exemplars, i es cobren, perquè llegim molt sobre sancions que es posen, xapó per aquestes sancions, però també es tenen que cobrar. L'altre dia hi havia una notícia que deia que s'ha cobrat un milió d'euros quan tenim un equip per lluitar contra l'intrusisme que ens costa 7 milions d'euros anuals. Vull dir, estem en una situació molt complicada. Per tant, jo penso que bonificacions sí, però amb prudència. I un 80% ho trobo excessiu, perquè si no posam sancions molt exemplars, no acabarà aquesta lacra. Aquesta persona, no sé, com molt bé apuntava en Esperança, no sabem quin perfil és, però seguirà cobrant sobre d'aquesta vivienda. Perquè ara el té assegurat, durant 5 anys, li pagaran un lloguer, sigui més alt, més baix, no sabem quin és, però cobrarà un lloguer, perquè si no li cobra el llogater, li cobrarà, li ajudarà a gestionar el govern. Per
passa
tant...
que jo també, el que deia abans també, i perdona que t'interrompi, em preocupa també el perfil de l'usuari que se n'estan duent aquestes multes, que entenc que s'han d'aplicar i que entenc que han de ser exemplars, però també em preocupa no saber el perfil d'aquesta gent.
Correcte.
I que em preocupa que precisament els grans tenidors voldria saber quines multes s'enduen aquests.
Correcte.
I segur que cap.
Exacte, perquè després comencen amb els recursos, no sé què, no sé quantos, i acaben moltes d'aquestes sancions en res.
Javi Riera.
Jo me suposa... Tinc sentiments retrobats, contradictoris amb aquesta... Perquè per un costat estic d'escolta en Esperança, és a dir, el fet que es posi com a lloguer social, tenint en compte la falta que fa, m'apareix en part que pot justificar una part important d'aquesta bonificació. En altra part, me té bastant mosca el fet de... per què es bonifica en aquest cas? És el que... Quan deien esperances per fil, igual anava una mica per aquí. O sigui, per què en aquest cas arriba en aquest tracte a priori tan vantajós per la persona que ha comès una infracció que crec que ja es tindria que prendre d'una manera exemplar i en comptes de tenir una condemna exemplar es fa, diguéssim, un tracte que el beneficia de tant. I després, clar, el posa com a lloguer social, però el posa com a lloguer social 5 anys. Al final està una vegada més tirant-se pilota endavant. És el mateix que li ha passat a tota aquella gent que tenia un lloguer social i en els 20 o 30 anys allò va passar a un fons buitre d'inversió i tothom li van fotre la patada de casa seva sense que les seves condicions econòmiques fossin diferents a les que tenien, perquè evidentment les condicions econòmiques de la gent no canvien només perquè treballin molt, encara que hi hagi gent que es pensi que sí, que si tu treballes molt pues tu et faràs ric o tindràs una vida de nassos. Us ho dic jo, que estic a 50 programes d'IB3 i no funciona. ja us ho dic jo ara. Per tant, té una mica mosca. I després coincideixo, 80% és molt, sobretot si aquest pla només són 5 anys. Crec que falten coses aquí per saber. O sigui, estaria bé saber qui és aquesta persona, per què ha arribat en aquest tracte, en tot cas, quin advocat té, perquè igual m'interessa contratar-lo alguna vegada que faci jo una il·legalitat de ses meus, que en faig moltíssimes, com tothom sap.
Ho posa l'advocat,
sí? Ah, i després li pillarem un toc. Escolta, i que m'ho conti, a veure com ha arribat en aquest tracte. Però, bueno, esperem que, per lo menys, d'aquí endavant es faci complir tot això. I
vols dir que només som jo la que veig que una mesura com aquesta a l'inici de la campanya sona a campanya publicitària?
Ah, bueno, sí, això pues ja ho va
fer. Sí, perquè hi ha una cosa també, un element que tenim que tenir en compte, el programa aquest de lloguer segur a Eivissa sobretot no ha funcionat mica.
En absolut.
Per tant, també això és una jugada, diria jo, més bé política. I també una pregunta que pos damunt la taula és com han pogut arribar en aquest acord legalment viable? Perquè no mos enganyem, la llei és la que és i es té que complir. Sí que és cert que es poden establir bonificacions perquè estan previstes per llei, però, és a dir, tu me das, jo te doy, això la llei no ho contempla gaire bé, no estan parlant d'una activitat privada, és una activitat pública, en aquest cas. Per tant, això també hauria que saber segur com han pogut arribar en aquest acord.
Jo m'agradaria saber... Per exemple, ara si me diguessin el Consell amb l'Ajuntament d'Eivissa fan un esforç amb tota una sèrie de mesures per treure aquest ús que segons la PIME hi ha més de 1.000 pisos buits i tu vessis que hi ha una planificació encaminada aquí i que les dues institucions treballen conjuntes, jo diria xapó.
Clar.
Així es treballa, així es fan les coses. Però una cosa així és agafada com un bolet a l'aire, no em dona cap garantia de res.
Sí, i sobretot també quan es parla d'aquest nombre de pisos buits que tenim a Eivissa, també hauria que delimitar molt si són realment, si estan parlant de pisos realment que són de grans tenidors o de propietaris que tenen, doncs, en el seu dia varen poder adquirir una segona vivienda en intenció de tenir-la de lloguer, o estan parlant de segones viviendes, perquè no ens oblidem que a Eivissa n'hi ha moltíssimes.
Clar, per això en falta una planificació.
Correcte. I hi ha hagut sobretot ajuntaments que han set molt és a dir, que tema de segona vivienda, jo què sé, Santa Eulària mateix, jo perquè és regidor allí 8 anys de suposició, perquè és regidor i conec bé el seu planejament, tenen la figura de places turístiques residencials. Perdoneu-me, però això no havia d'existir. O és residencial o és turístic, però no mesclem ous en caragols. I clar, de vegades això ha arribat a comportar situacions que ara m'ho penedim. I per tant, es parla de moltes vivendes turístiques, vivendes tancades. Vale, però de qui són? Això és el que havíem de saber.
Clar que sí, i tot el que sigui gran tenidor i bancs, obligar d'alguna manera a treure fora.
Efectivament. Ells serien el millor factibles per anar en el programa aquest de lloguer segur i coses així. És a dir, aquí s'hauria d'incidir una miqueta més.
I penseu que hi hauria altres infractors que els hi pot interessar algun acord com aquest?
Hombre,
tot, tant, tot, això és obrir un meló molt gros.
Això està perfecte. Qualsevol multa la negocies i
tant.
Totes aquestes de radars de les carreteres les podríem negociar també.
Hombre, sí, sí. Sí, perquè la pagues molt ràpid per borrar-te un 50%.
És que en aquesta és que després en el petit... individu que comés alguna infracció, perquè la vida és així i és impossible complir completament, i jo tinc multes d'aparcament i tinc multes d'alguna multa de velocitat i no,
Javi,
no,
de veritat ho dius.
Sí, però és mentida. I segueixo. Ara igual me presenten el finiquito de la tele, però sí, en tinc alguna. No m'ho suposen tan fàcil. De fet, Jo sempre constato bastant la celeritat i l'eficiència extrema que es té quan tu deixes el cotxe aparcat en doble fila 5 minuts, per posar un exemple, i per lo que siga, no és igual d'exhaustiu en coses que, igual és cosa meva, però les veig bastant més greus, que afecten d'una manera social bastant més àmplia i que, a més, ajudarien a recaptar més sous que podrien anar destinats precisament a pal·liar els problemes sufragats d'aquest tipus d'activitat il·legal. I aquí no veig la mateixa exhaustivitat, no veig la mateixa implicació ni per part de les forces de l'ordre, ni per part dels els legisladors, ni per part dels inspectors, ni en general per tots els estaments que haurien d'intervenir en això, no? I, bueno, pues, decepciona una mica.
Ja. També un altre dels temes que, bueno, anàvem a seguir amb el tema de l'habitatge, ja que hem parlat primer d'això, perquè just fa uns dies el Col·legi d'Arquitectes de les Illes Balears va publicar les seves dades corresponents a l'any 2025. Deien que els visats d'habitatges unifamiliars a Eivissa per la regularització extraordinària habilitada pel govern havien pujat i que, en canvi, els pisos de protecció oficial no tenien gaire incidència. Parlaven de 81 nous habitatges que havia promogut l'IBAVI i el nombre de pisos de preu limitat a les PTUs era anecdòtic, només 7 permisos durant l'any passat, segons els arquitectes, per la nul·la rendibilitat d'aquestes promocions. Què penseu?
Ah, sí. No, està clar que un pis a 150.000 euros no és rentable, perquè costa moltíssim fer un pis. Jo crec, amb el poc que jo en sé d'economia, perquè soc de lletres, i encara, no crec que construir a Eivissa, sí que evidentment és més car, perquè els salaris tenen que ser més alts, però no crec que el percentatge d'increment que hi ha de construir un pis a Eivissa comparat amb el que pot ser construir-lo a Astúries o a Cuenca sigui comparable. Per tant, si a Cuenca es poden construir i es veuen promocions de pisos de 3 habitacions per 47.000 euros i un pis que flipes, un pis guapíssim, jo entenc que un de 150.000 euros aquí, que és el que serien preus topats i preus barats aquí a Eivissa, no sé si en troben gaire d'aquests preus, jo crec que mal o menys rentable tindria que ser. Dic jo. Igual se m'està escapant alguna cosa, ja dic. No és el meu camp.
Possiblement es guany no és tan...
Com és que voldrien, clar.
Exacte. I aquí està. Que és una manera de jugar entre jo faig aquest nombre de pisos en preu limitat a canvi de que hi hagi tants de pisos en què jo pugui treure en el mercat, en els preus de mercat d'Eivissa. I així es dirien com compensen els preus del lloguer de preu limitat. Jo l'únic de tot això que em preocupa és que segueixes estimulant més la construcció. Sí. Quan han dit abans que hi havia tots aquests pisos que haurien de sortir en el mercat i possiblement no tindrien tant de problemes d'habitatge. I l'altra cosa que va lligada en aquesta notícia és que aquesta amnistia que fa cada vegada que el PP mana i que com que ara últimament pareix que mana més sovint, tenim una amnistia contínua. És a dir, per tant, quina és la lliçó que t'estan donant? És que pots fer el que vulguis, perquè total, ara vendran aquells i m'ho donaran a amnistiar.
Te lo afinen.
Exacte, sí. I això no és correcte.
Sí,
vull dir, no és un model correcte. Tu pots fer una amnistia. Jo me vendria, vull dir, si a un moment determinat s'ha de fer una amnistia perquè hi ha tota una sèrie de vivendes que s'han construït en un moment determinat, etc etc. Però no ho pots fer sistemàticament.
Clar.
Bueno. No es pot fer, bueno, ja es fa, però vull dir, quin és el model que transmets?
Correcte.
És de canvi qui pugui.
Sí.
I llavors enganxes un, que jo t'he dit que voldria saber el perfil d'aquest que van enganxar, qui és, s'ho carrega per tots. Això. No és manera de fer les coses seriosament i planificades.
De fet, hi ha un cas, perdona, un inciso sí. Més. De fet, hi ha un cas en el qual estan parlant precisament en els termes que tu dius, una obra que es va fer fa molts anys, quan la legislació era molt diferent, i que està suposant un problema bastant greu per una sèrie de gent, estic parlant de Don Pepe,
sí.
I aquí pareix que hi ha molta resistència a regularitzar-ho, curiosament.
Sí, vull dir, a més són problemes llavors que s'enquisten i que no saps. Allí, com que pels interessos que hi ha no interessa, allí queda el problema.
Humil,
o estructures exacte. De fa molt de temps que estan paralitzades i no s'acaben.
I que queden aquesta mala imatge, sí. Aquesta mala imatge de paisatge.
Jo la reflexió que faig amb aquesta notícia que has comentat és dues coses. Una, que està clar que vivenda pública se'n té que fer, perquè si no, no tindrà mai una vivenda a un preu assequible per certs col·lectius de persones. I segon, no pot ser que sempre es busquis benefici màxim. És a dir, entre molt i és poc hi ha un punt intermig. I en aquest cas, que es parli de que no són rentables, que no sé què, com molt bé ha apuntat en Javi, facem-nos-ho mirar. A veure, i el mateix que s'ha negociat aquesta sanció, perquè no negocien les institucions amb els constructors, vale, jo te deixo fent aquesta parcel·la, post X viviendes, a preu limitat, i llavors tens unes X a preu lliure, que ja tenim exemples a Eivissa, perquè ja s'han fet alguns casos.
Fent, però és que volen que tot, el nombre tot, no, clar, tot no, però que el nombre de lliures sigui més alt.
Claro, perquè evidentment per treure
perquè
més benefici.
Perquè a Eivissa, com que tothom treu tant de diners, no pot ser que un constructor no en trengui tant,
claro,
saps?
Claro, això és el dolent, és a dir, no en podem passar-nos només en el límit de molt de benefici. Bueno, doncs pues escolta,
però,
és la realitat.
Però igual estan descobrint aquí alguna cosa que hi ha molta gent que no sap, que el millor és marcar no s'autoregula. Saps? Que hi ha gent por ahí que encara s'ho pensa, o sigui, però gent adulta, eh? Perquè, vull dir, o sigui, l'empresari sempre dirà que ell no puja els preus perquè vol, que ell, pobret de sa gent, vam escoltant en Juan Roig tots, crec, sí. fa uns dies,
que va treure,
que ell no puja els preus és perquè li puja la matèria prima. El mateix diuen els de ses empreses petroleres, els de ses gasolineres,
no,
i tot això, quan realment tots els experts, el que mos estan dient, és que no han passat els dies suficients com perquè es preu de venda en el públic de la que estan consumint ara mateix s'hagi pogut repercutir aquest augment per el conflicte d'Iran. Per tant...
Però s'aprofita.
Sí. Ja, però s'aprofita perquè els hi deixam. A l'empresari ja sabem que en grans línies generals, 99,9%, sempre defensarà que ell no ho fa perquè ho vol, però ho farà, ho acabarà fent. Per tant, és que se suposa que tenen poder per paralitzar els pous d'alguna manera. Si no ho fan, els hi hauran de demanar. I hi ha maneres de demanar-ho. Hi ha una cosa que es diu manifestació, que crec que encara està permès en aquest país, no sé per quant de temps, i hi ha una altra que es diu urnes, que no queda tant perquè n'hi hagi, i tots aquests que encara pensin que el mercat es regula tot sol, doncs que votin els que ells pensin que tenen que votar, i ja s'ho trobaran.
I una altra cosa que també que jo estava pensant en relació amb aquesta notícia, que clar, que aquestes amnisties de que es fan de tot allò que s'ha construït de manera irregular... Clar, s'ha construït de manera irregular perquè a vegades la gent es cansa també...
D'esperar. Sí.
Aquest dia vaig anar a Formentera i poso aquest exemple perquè el poso i dic que va ser Formentera, perquè em vaig quedar una mica espantada. Era una persona que havia demanat reformar una casa i feia 21 anys. Jo vaig pensar que era una broma. I no. Perquè jo no, vull dir, vaig quedar-me una mica impressionada perquè jo sé que Formentera és dels llocs que es tarda més, pot tardar 7 anys, 8 anys, de tenir un permís, i a Eivissa 5 anys, 4 anys, 6 anys, i això tampoc no és normal.
No, no és normal.
Vull dir, a Europa, en 3 mesos màxim, et donen. Però clar, hi ha d'haver-hi una planificació urbanística, hi ha d'haver-hi uns criteris clars d'allò que volem i cap on volem anar, etcètera. Sí. I aquí no. Per tant, llavors s'han de fer amnisties perquè tothom fa el que vol, però fa el que vol perquè tampoc no té un acolliment legislatiu que el protegeixi.
Correcte. No, i fixeu-vos una cosa, que si amnistia, on afecta més? Afecta més a sol rústic, normalment.
Exacte.
Perquè són construccions de sol rústic que s'han fet d'aquella manera i que ara es poden legalitzar. Tornem a lo mateix, s'està fent un ús exagerat de sol rústic, que sent un territori limitat com és que som, també és un tema molt preocupant.
Aquests dies també s'ha celebrat la taula rodona, el repte de l'habitatge a Eivissa, i una de les qüestions que sortien en aquella taula rodona era l'informe FOESA, que crec que era Vicent que apuntava, no?, del preu que perquè la gent pugui comprar, dient que el 63% de la població a Eivissa no té la capacitat econòmica per poder comprar un habitatge. El Consell també apostava per reaprofitar el parc d'habitatge existent, a més de construir habitatge social i de renda lliure. Deien que la població de Eivissa s'ha duplicat en els darrers 25 anys i que no s'ha construït tant com la població ha crescut, no? Però l'Aliança per l'Aigua, en canvi, deia que s'hauria d'aturar el creixement. Vull dir, el debat està damunt la taula. Opinions...
Bé, el bo és que amb una cosa ja comencem a estar d'acord, que és que hi ha més gent que habitatges i que els habitatges la majoria de gent no els pot pagar. És un bon punt de partida, perquè això està fa no tant, pareixia que també era cosa de rojos, i això. Estàvem arribant, la llàstima és que per arribar a aquest punt s'hi ha que estirar i arribam sempre tard, perquè hi ha una resistència brutal de gent que ho sap també com nosaltres, eh? Però, evidentment, que s'ha d'apostar per un decreixement i puntualment es poden fer certs parcs. Jo, per exemple, el parc que s'està fent a Can Cantó m'apareix correcte, perquè és una zona que al final està completament dins la ciutat integrada, dins de la ciutat ja, de fet està ja quasi en el centre de la ciutat, i està bé que es faci un parc per una sèrie, per una quantitat de vivendes. També hi ha que dir que la promoció privada que hi vivia just de vora ja està acabada i l'altre li han posat una pedra, que jo sàpiga. Aquesta és una altra, també lo ràpid que anava amb unes coses i lo lent que anava amb unes altres. Però la tendència, per jo, ha de ser a intentar aprofitar el màxim que hi hagi i intentar donar preu, o sigui, donar resposta amb uns preus assequibles en la gran majoria dels parcs allà on es pot. I després ja entraríem en el tema de turisme més pur, de dir com manejar el tema turístic, perquè la gent no necessitem tanta gent que vingui aquí. I aleshores tot es faci més sostenible, perquè si no seguim amb les mateixes, les carreteres col·lapsades, bueno, tot el que hem parlat mil vegades, però bueno, escolta, hem arribat a un primer punt que pareix que més o menys la gran majoria de la societat hi ha un consens.
Estem en el punt de que molta gent ve a treballar aquí perquè tenen contracte de feina i no troben lloc per estar. Què passa? El de sempre. Vull dir, el que dèiem abans, es va en el guany màxim. Si tu t'has de preocupar perquè els teus treballadors o per ajudar els teus treballadors a trobar una vivenda o un lloc per estar, guanyes menys, perquè has de destinar una part dels teus guanys en això d'aquí. Però clar, i com que no es pot fer, perquè es guanya de ser el màxim, per tant, aquí o bé també hi ha una responsabilitat de tothom, o bé aquest creixement d'aquí ens menjarà vius. Correcte. Perquè per donar sortida a aquests treballadors hem de seguir urbanitzant Silla. Quan els recursos d'aigua són limitats, ara mateix hem de parlar dels fems cap a Mallorca, etc. I per l'altre, no exigim una responsabilitat de tota la gent que viu i que guanya aquí i que siguin feliços. No pot ser això. Hi ha d'haver-hi un compromís, una responsabilitat per tothom.
I a més, també s'ha optat per un tipus de negoci que necessita més mà d'obra. I això també fa que...
Exacte, de 4 i 5 correcte. Estrelles, etc. Correcte.
I acabam amb aquest assumpte que ara comentava en Esperança, que és el tema de residus, perquè sembla que el pròxim mes d'abril començarà ja finalment la prova pilot per al trasllat de residus d'Eivissa fins a la planta d'incineració de Sonreus a Palma. Aquest pla pilot havia de començar el passat mes de novembre, però es va aturar. El Consell d'Eivissa ha anunciat que el cost serà de 10 milions d'euros i que es transportaran 30.000 tones de fems. Sembla que ja comença, Vicent.
La veritat és que aquí estem davant un dels problemes més que suposa l'insularitat, perquè això passa a una província amb territori, per dir-ho així, firme, i no tindríem aquest debat, perquè es posa residus dins camions i es traslladen. Clar, aquí necessitem, o els costs és molt més elevat, perquè estan parlant de trasllats, la contaminació que també això suposa, perquè camions, barcos, bueno, moltes coses. Però clar, aquí el primer que s'hauria d'analitzar és per què hem arribat en aquest extrem, què s'ho pesa més, si fer una planta a Eivissa o utilitzar un recurs ja existent, perquè hem de dir que el recurs que hi ha a Mallorca pues, l'han pagat entre tots. Vull dir que no és una cosa que sigui només exclusiu de l'illa de Mallorca, és de tota la comunitat. Per tant, que som illes, no en tenim la culpa. És la realitat física d'aquesta comunitat i hem de salvar els problemes que teníem en les millors solucions. Ara, jo també el plantejament que poses si aquesta és la millor solució, és a dir, que el cost del trasllat i la contaminació que això suposa per front d'una nova planta aquí a Eivissa, que sabem també que suposa una contaminació brutal i que també consumeix espai.
Esperança.
Jo, dues coses. Una és que tu has dit molt bé que si això estàssim a la península o en el continent no hi hauria problemes, perquè senzillament ho dus a un lloc determinat, en camions i ja està, que és més o menys el que s'ha fet aquí fins ara. Però que clar, que com que som illes, tenim la mà, per tant això puja el cost, etc. La meva pregunta és, l'Estat assumeix aquest sobrecost que tenim aquí per ser illes? o l'hem d'assumir nosaltres una altra vegada, ens les nostres factures desfem. Ah. Aquí està. Bueno, això a mi m'indigna, perquè, a més, vivim un dels llocs més cars. Tenim les mateixes nòmines que té un de Múrcia, i, a més, haurem de pagar tots els sobrecostos sense cap tipus d'ajuda de part de l'Estat. Per tant, és una mica trist. Llavors, no t'estranya que la gent no es pot comprar un habitatge. Com se van a comprar un habitatge, tampoc, amb les mateixes pagues, les mateixes nòmines que la resta de l'Estat? I l'altra cosa que trob, que està molt bé que es comencin a fer les proves pilots, encara que sigui amb tot el retard que es du. Però això ja deia que, com que comencen tantes coses, no sabia si ja començàvem a estar en un ambient electoral. Però és una broma. Però...
jo crec que sí que
està, on és la campanya publicitària que ha d'acompanyar el trasllat de residus? Perquè, clar, la idea era fer aquest trasllat de residus, però amb una capacitat de, diríem, d'haver educat la població amb el reciclatge, perquè els residus siguin els mínims. On és això? Diuen que els ajuntaments estan ultimant els seus plans de xoc. Aquests plans de xoc inclouen, de veritat, unes campanyes fortes publicitàries per ensenyar la població a reciclar el màxim. I això és el que jo penso que s'ha de fer, perquè si només ens limitem a dur tots els fems cap a Mallorca...
No arreglem res.
No arreglem res, per l'amor de Déu.
T'ho has dit una cosa molt important, i de fet aquí jo no ho havia dit, però no tinc cap dubte que aquest cost el té que assumir, evidentment, l'Estat central, perquè el mateix que assumeixen els costs de les subvencions que ens donen per viatjar, entre altres coses.
Però el reclamam, estima, és el reclamam.
És que aquí està, potser no el reclamam, aquí està, sí.
Jo és que les pròximes eleccions votaria a Coalició Canària, un partit de Canària, perquè són els que al final aconseguen les coses pels balears, o sigui... És increïble.
No, i el que ha muntat en Esperança també és molt important. És a dir, jo és que veure que si gent que potser surt a les 9 del matí de casa seva en sa bossa i obri el primer contenidor que li surt dels nassos i tira sa bossa. És igual si és el desvidres. Jo això, de veritat, m'indigna. Amb això hem reculat moltíssim i penso que no s'estan fent accions i haurien de ser punitives, evidentment, amb més sancions, i és que sa gent aprengui.
Javi, 10 segonets.
Sí, simplement que això demostra el que dèiem, que al final no és una bona solució dur-ho a Mallorca, no és una bona solució fer una nova planta per tot el que ja heu dit aquí, per tant, el que fa falta és decreixement, sí o no, perquè si no arribarà un moment que no ens haurem de preocupar tampoc d'això perquè ja no hi haurà res que buida.
Però mentrestant no hi ha aquest decreixement, jo penso que una bona campanya de reutilitzar i allò que no es pugui assumir aquí, dur-lo a Mallorca.
I ho deixem aquí. Segur que seguirem parlant d'aquest tema. Esperança Marí, Vicent Torres Benet, Javi Riera, moltíssimes gràcies als tres.
Són les
12:40 minuts. Fem una aturada per la publicitat, 2 minuts, i tornem per connectar amb Formentera.
IB3 Ràdio és informació.
Fem un tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Oli Caris.
Hola a tothom.
Molt bon dia, vins de Tèntol.
Bon dia, Coret.
Aquí la senyora Tabriós.
No ho entenc.
Tal com avui naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic així com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me'n recordo que una vegada un companyer meu sortíem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga, em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
El dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio. edició Formentera.
Ja tornem a ser aquí, estàu escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio. Són les 12:43 i sense perdre ni un segon connectam amb el nostre company de Ràdio Illa, en Pepo Rubio, perquè ens expliqui amb detall tot allò que ha estat notícia aquests dies a Formentera. Bon dia, Pepo, com estàs?
Molt bon dia. De moment el que és notícia és que tenim cels clars i bon temps. També durant el cap de setmana més o menys ens acompanya, especialment ahir diumenge. I per cert, ahir una jornada també en què es va celebrar el quart congrés insular del PP de Formentera. Per què? Doncs per escollir el nou president de la formació popular a la nostra illa. En un acte que va tenir lloc a la platja de Migjorn, a l'hotel Macy, la veritat és que el mar era incomparable, i en el qual va haver-hi presència també de la presidenta del PP Balear i també cap de l'executiu autonòmic, na Marga Provenç. El nou president del PP de Formentera és Nugo Martínez. Aquí tenim el plaer de saludar. Molt bon dia.
Bon dia, Pepo. Moltes gràcies.
Bé, ja el coneixereu perquè és també el vicepresident insular i conseller de Recursos Humans i d'Esports. A veure, senyor Martínez, vostè diu que assumeix el càrrec amb aquesta voluntat de rejuvenir el Partit Popular. Expliqui'ns un poc cap on vol que tiri el PP de Formentera.
Sí, yo creo que tocaba ya hacer un cambio en la estructura del partido. Llevábamos prácticamente 2 años con una junta gestora, por lo tanto había que formar esta nueva ejecutiva, formar un nuevo equipo y a partir de aquí trabajar en el proyecto en el que el Partido Popular cree. Este proyecto se basa en seguir cuidando y protegiendo lo que es nuestro patrimonio y nuestro medio ambiente, en hacer políticas que impulsen y colaboren con el sector primario, con el deporte, con la cultura. También no nos podemos olvidar la importancia que tiene el comercio al ser un motor económico imprescindible y por tanto también te seguiremos ayudando. Y a partir de aquí pues trabajaremos en otros proyectos como elaborar un nuevo modelo turístico que combine lo que es tranquilidad y ocio, porque no podemos obviar que todo aquel que viene a Formentera viene o bien para desconectar o bien para disfrutar. Entonces tenemos que conseguir encontrar la fórmula para que haya cabida para todas estas personas siempre y cuando se respete nuestro entorno. Entonces, bueno, es un trabajo por delante que tenemos muy intenso y que estoy seguro que con el equipo que me acompañará pues lo sacaremos adelante y elaboraremos un gran proyecto de futuro.
Per cert, l'executiva també es renova. Diria que és avui que s'ha de ratificar la composició de l'executiva que vostè proposa. Si ens pot donar algun nom, per on va la cosa?
Sí, hoy se ratifica. Ayer la presenté ante todos los afiliados y simpatizantes que acudieron en la presentación de mi candidatura. En ella pues es una ejecutiva 100% nueva, con muchos nombres los conocéis porque están en el equipo de gobierno, pero no habían estado en anteriores ejecutivas del Partido Popular de Formentera. Entre ellos pues destacar a la secretaria general Verónica Castelló. Como vicesecretario de Comunicación y Organización tendremos a Vicent Chilet, vicesecretaria de Política Social a Eva Nieto, vicesecretario de Política Territorial Paco Ferrer y luego la acabamos de conformar con varios vocales como Belén Palerm, Paco Castelló, Justelino Yulca, Jawad Jami, que es un chaval joven que seguro que va a ayudar a seguir rejuveneciendo el partido, Jessica Tour, que también es una chica que lleva muchos años en el partido. Y esto es lo que tenemos a día de hoy y por supuesto que también serán importantes el resto de afiliados y simpatizantes del partido, no solo los que estemos en ejecutiva.
Hem de reconèixer que aquesta setmana justament és una setmana compromesa per assumir les regnes del PP local. Ho dic més que res pel que ha passat la setmana passada, tant sigui al Parlament Autonòmic com al Congrés dels Diputats. A veure, expliqui'm un moment, com a líder del PP de Formentera, com pot explicar el fet de que aquí, a la ple del Consell, amb 2 plens diferents es voti en contra de la derogació de la llei de memòria i, en canvi, el Parlament Balear, el PP, finalment voti a favor de la derogació juntament amb Vox?
Bien, si algo tiene el Partido Popular que creo que nos caracteriza últimamente es que somos un partido muy amplio donde caben diferentes pensamientos y no tenemos siempre que estar de acuerdo dentro del mismo partido. Además, creo que es hasta bueno. Para eso existe además la democracia, ¿no? Creo que hay que pensar diferente. Y también hay que tener en cuenta que vivimos realidades diferentes en una isla, en una autonomía o a nivel estatal. Nosotros a nivel de isla siempre hemos defendido que no debía votar, no se debía votar en contra, que se debía mantener. Sí que es verdad que hay un plan de fosas, hay una ley, por tanto, todo lo que es la memoria democrática está más que protegida. Entendemos también que hay en algunos momentos que esta memoria democrática se hace un uso partidista en muchos casos y nosotros desde Formentera seguiremos defendiendo la postura que siempre hemos defendido. A nivel autonómico pues hay otra situación y ya ellos darán las explicaciones correspondientes.
Un altre assumpte, en el Congrés dels Diputats, el Partit Popular va explicar o va justificar la seva abstenció en la presa en consideració de la reforma constitucional pel senador propi perquè tenia temor de que s'introduïssin doncs, esmenes sorpresa. Ara, precisament, és el PP qui ha introduït una esmena. Bé, causant un cert malestar, inclús avui el president Òscar Portas, el president del Consell, ens ha fet saber doncs, això, que no entenia aquesta postura del Partit Popular. Ens la pot explicar?
Es que la esmena que presenta el Partido Popular lo que pedía en primer lugar era que no se presentara ninguna enmienda que modificara o que introdujera modificaciones de otros artículos, como así ha demostrado el partidos como el PNV o Vox. Nosotros la enmienda que se ha presentado desde el Partido Popular es para hacer una corrección en el texto por motivos jurídicos. Yo no, ahora mismo no voy a entrar en si debe ser así o no. Esto, para esto están los juristas, que son los que trabajan en ellos. También están los abogados en el Congreso y, por tanto, ellos deberán valorar si realmente se debe cambiar o no. Ahora bien, si se debe hacer esta corrección, es una corrección mínima que se puede hacer, que simplemente se debe aceptar y que no va a afectar en nada al trámite. Ahora bien, desde Formentera los seguimos defendiendo alto y claro. El Partido Popular, también Compromís, nuestros socios de gobierno en Saunió, Formentera debe contar con un senador propio y nosotros defendemos que debe ser así por justicia y por tanto no aceptaremos que en la votación final, si no es porque hay cambios en otros artículos de la Constitución, no se vote a favor. O sea, Formentera, que quede claro, quiere un senador propio y así lo vamos a defender desde aquí.
De fet, bé, aquesta esmena a la que fem referència és la que ha imposat el PP perquè en el text constitucional consti el topònim d'Eivissa en castellà. Si pel que sigui al final no s'accepta l'esmena, el PP, diguem-ne, donaria suport a la reforma constitucional, tot i que no s'accepti la seva esmena?
Sí, claro. Es que tiene que ser así. Es que es algo que Formentera merece y que debe ser así. Por tanto, no hay otra opción que no sea que esto salga adelante siempre y que todo siga su transcurso, que todas, tanto Partido Socialista como Partido Popular, pues lo que han acordado, que es que se haga por electrónica, salga adelante. Si es así, se deberá votar a favor. Y si hay algún cambio, que sea algún cambio en el texto, por una corrección que se debe hacer, como ha querido ahora el Partido Popular, bueno, como ha querido, como ha visto que se debía hacer este cambio.
Bé, d'altra banda, aprofitem també el seu vessant de conseller d'Esports, ho dic perquè tenim una novetat important, que és que el Centre d'Esports Nàutics de Formentera reprèn la seva activitat, tal com ha anunciat el Consell de Formentera, en aquest cas, doncs, gestionada pel Club de Surf Formentera, replicant models, com per exemple el de les pistes municipals de tennis i pàdel, que estan gestionades per un club local de Formentera. Expliqui'ns un poc aquesta nova era del Centre d'Esports Nàutics, de l'Escola de Vela.
Sí, nos parecía desde el área de deportes que era lo más lógico. Al final el club de surf tiene los medios necesarios para poder llevar adelante las clases, tiene los medios necesarios para poder hacer una gestión de todas ellas y por tanto que los alumnos pues tengan mayor estabilidad. Ahora empieza a gestionar las clases, ya han iniciado con las clases de equipo de regatas y bueno, muy contentos de que así sea. Esperemos que poco a poco el trabajo que tienen en mente pues vaya dando sus frutos y que sigamos haciendo que cada vez haya más deportistas que hagan deporte náutico.
Bé, doncs amb aquest apunt d'esports i també doncs aquesta repassada a la nova executiva i al nou lideratge del PP de Formentera amb Hugo Martínez al capdavant, saludam el també vicepresident i conseller d'Esports del Consell Insular de Formentera. Que vagi molt bé, gràcies.
Gràcies, Pepo.
Va, i més actualitat a la nostra illa. Aquesta tarda se celebra una nova edició dels pressupostos participatius. Ja sabeu que és aquesta doncs, fracció del pressupost insular de l'any 2026, concretament 100.000 euros, que es deixa perquè les entitats puguin presentar els seus projectes que creguin més oportuns per poder-los doncs, portar a terme, executar. En aquest cas, recordem que és la primera sessió del Consell d'Entitats destinada als pressupostos participatius que es porta a terme aquesta legislatura. Val la pena recordar també que els pressupostos del Consell 2026 es van aprovar amb el suport de Gent per Formentera del PSOE, formacions de l'oposició, també perquè des de l'oposició s'havia exigit la reintroducció, la recuperació d'aquestes partides pels pressupostos participatius. Bé, en tot cas, la reunió avui és a les 7:30, es farà doncs, un repàs a l'execució dels projectes antics dels pressupostos participatius i, d'altra banda, també es presentarà doncs, quins són les condicions, els criteris per presentar noves idees, noves propostes en aquests pressupostos participatius del 2026. La idea seria, avui s'explica en detall doncs, com anirà la cosa, i les associacions tenen un termini, ens han dit des del Consell, mes i mig per redactar aquestes propostes i fer-les arribar a l'àrea de participació del Consell Insular de Formentera. D'altra banda, també a actualitat, la salinitat a la xarxa de sanejament de Formentera. Ja sabeu que la salinitat és un problema, bàsicament, amb dos vessants. Un, perquè si s'aboca massa sal o massa aigua salada a la xarxa de sanejament, la depuradora es pot espatllar, perquè funciona amb uns components biològics i quan puges massa la conductivitat, la salinitat, doncs es desregula de forma excessiva doncs, aquest equilibri biològic perquè es pugui netejar o depurar l'aigua. Això d'una banda. I d'una altra banda també doncs, que es compromet l'aigua que després surt de la depuradora, que en molts casos, o en el cas de Formentera, sempre pel regadiu, i si està massa salada, doncs no funciona per als camps de Formentera. Llavors, el que ha fet el govern balear, en aquest cas en col·laboració amb la UIP, és tirar endavant un projecte en què s'han instal·lat 10 sensors de salinitat. Bé, de fet, són sensors de conductivitat i a partir d'aquí s'extrapola la dada i s'aconsegueix saber si és més o menys salada. Dels 10 sensors, n'hi ha un que ha donat uns índexs per sobre d'allò permès, en aquest cas prop de la zona d'Entrepinos, prop d'Escaló, i ara el que s'ha de fer és investigar, a veure d'on surt això, si és perquè hi ha alguna casa particular o establiment turístic que tingui, solen ser doncs, mecanismes d'osmosi d'aigua o descalcificadors els que pugen doncs, aquesta salinitat a la nostra xarxa de sanejament. D'altra banda, la passada setmana, el dimecres, no sé si a Eivissa ho veu poder percebre, dimecres a la tarda, sobre les 7, va haver-hi una gran expectativa i una gran inquietud a Formentera per un gran estrèpit, un gran remor que va rompre el cel a Formentera. Eren dos cases F18 que van aparèixer per l'est de Formentera, van fer una volta per tota l'illa i després van fer dues voltes per la Mola. Bé, clar, a més, amb el context geopolític actual doncs, va crear una certa inquietud entre la població de Formentera. Van començar a córrer vídeos, missatges, gent preguntant, etcètera, etcètera. L'endemà, el Ministeri de Defensa, d'una forma, la veritat, bastant ràpida, no ens ho esperàvem, sí, ens va contestar explicant que, efectivament, eren vols de dos cases F-18 de l'Exèrcit de l'Aire d'Espanya que estaven fent exercicis d'ensinistrament, pilots en proves. No ens van dir d'on sortien, ho vam demanar, però no ens van dir d'on sortien aquests vols, i segons apunten alguns experts, diu que podia venir de la base aèria de Mallorca, i de fet, home, quadra perquè venien de l'est, venien com d'allà, però bé, en tot cas, doncs ens hem quedat amb aquest petit ensurt i poca cosa més. D'altra banda, ara que parlem de memòria històrica amb el líder del PP, el cinquè pla de fosses ha conclòs les seves feines aquí a Formentera. Primer es va fer una prospecció, en aquest cas al cementeri vell de Sant Francesc, buscant les restes mortals d'en Pep de Nadamiana, assassinat el 1937, de nom oficial Josep Tur Planells. Bé, no es van localitzar restes compatibles amb aquesta víctima cercada. Recordem que eren els tècnics d'Aranzadi qui s'encarregava de fer aquestes feines. D'altra banda, també es van fer prospeccions a la zona de la Pedrera d'en Coix, prop de l'hotel Rocavella, per entendre'ns. Allà doncs, es buscava la fossa on foren afusellades i enterrades 5 persones: Antonio Mayans Mayans, Francisco Bardera Castelló, Mariano Torres Torres, Josep Riera Joan i Vicent Guasc Ferrer. Van ser afusellats l'any 1937. En aquest cas, doncs, no es va aconseguir cap indici que permeti identificar possible fossa d'on estarien enterrats aquestes 5 víctimes mortals de la repressió franquista a la nostra illa. D'altra banda, també cal destacar que el Col·legi Oficial d'Arquitectes ens ha explicat que durant l'any 2025 només es van visar 6 habitatges a Formentera. 6! Pensa que el conjunt de les BTUs són 865.
I només 6 a Formentera.
Exacte. El que ens deien des del Col·legi Oficial d'Arquitectes és que bé, hi ha una sèrie de factors, sobretot la triple insularitat, l'augment de costos, que doncs, dificulta que tinguin endavant aquests projectes. I a més a més, bé, la mala notícia és que, vista el que dèiem abans, no, l'escenari geopolític tan preocupant que tenim ara mateix, doncs fins i tot podrien augmentar aquests costos derivats del transport i la pujada del petroli. D'altra banda, l'última arribada de persones migrants el passat divendres, 42 persones més, en total ja són 460 les persones que han reclat a Formentera o en aigües pròximes en aquest 2026. I ens acomiadam, Nieves, amb una bona notícia, que el formenterer Daniel Roig ha guanyat el campionat balear de judo escolar que s'ha celebrat aquest cap de setmana justament aquí a casa, al Poliesportiu Antoni Blanc, i per tant s'ha classificat per al campionat estatal que se celebrarà les pròximes setmanes. Enhorabona a en Daniel Roig i a tota la gent del Club de Judo Formentera.
I doncs sí, enhorabona i moltes gràcies a tu, Pepo, que tinguis una molt bona setmana.
Valtros també, salut.
I naltros arribem ja al final del programa d'avui.
L'agenda.
I doncs, abans d'acabar el programa, repassant l'agenda cultural del dia, i volem destacar dues propostes. La primera, a Vila, on podem veure avui l'espectacle Te amo Lorca, de la companyia Gitanas a Escena. Es tracta d'una peça poètica protagonitzada per dones a través de la lectura dramatitzada del poeta i dramaturg Federico García Lorca. La cita és a les 7 de la tarda, a l'Auditori de Can Ventosa. L'espectacle està recomanat per a majors de 18 anys i l'entrada és lliure i gratuïta fins a completar aforament. I a Formentera podem assistir aquesta tarda a la inauguració de l'exposició Latente, de l'artista Cris A.C. Serà a les 7 de la tarda a la sala d'exposicions Ajuntament Vell. La mostra explora moments quotidians i memòries que romanen en el temps i convida a descobrir una mirada artística sobre allò que roman latent al nostre entorn. Es podrà visitar fins el dia 28 de març en horari de matí i de tarda. I en aquest darrer minut del programa felicitam la cantant i guitarrista estatunidenca Nancy Wilson, que va néixer el dia 16 de març, dia com avui, de l'any 1954, i que avui fa 72 anys. Junta a la seva germana Anne va formar als anys 70 el grup de rock Heart. I avui la felicitam i ens acomiadam escoltant un dels grans èxits de la banda, aquest Barracuda. Naltros tornarem demà, o deixem aquí, naltros tornem demà a les 12 i 4 minuts aquí a la sintonia d'Ivetres Ràdio. Que passeu molt bona tarda i fins demà. Barracuda.